Farem el viure des de l'essència, perquè som els que realment volem ser o com els altres desitgen veure'ns. Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits, però davant de tot, no ens oblidem, veurem la persona. Compartirà amb nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el 2018 amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Bill Davis, i Pavarotti, i Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2018 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2018 amb la música de Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Ràdio Estel viurà el dissabte 30 de desembre la festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 5 de la tarda en directe des de la Basílica de la Sagrada Família. La missa estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu amb nosaltres la festa de les famílies amb l'alegria i l'amor de parelles que celebren 25 i 50 anys de matrimoni. Serà el dissabte 30 a partir de les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Hola, bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. Avui és dimecres i és el dia que toca parlar de la salut. Cada dimecres a les 5 de la tarda ens trobem a l'Hora Mèdica, un programa de divulgació fet en directe i pensat per les persones que tenen curiositat en conèixer nous tractaments, nous professionals, productes revolucionaris i, en concret, dedicats als amics que volen estar al dia i conèixer qualsevol innovació de la salut, com avui, l'alliberament de les cuirasses. Seran 60 minuts on personal de l'àmbit sanitari es posin al servei dels oients de l'Hora Mèdica. Laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, metges, residències, consultes i tot tipus de professionals que tenen alguna cosa a veure amb el nostre benestar de la salut, tant física com psíquica. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, a les vies de so Antonio Huguet i a la conducció i direcció de Teresa Joseph i qui us parla, Marc Rius. Avui, per motius d'agenda, la Teresa Joseph no estarà amb nosaltres, però com sempre que el dia que no pot estar aquí, la trobarem a faltar. Esperem que dimecres que ve pugui estar amb nosaltres. Tota la nostra història, des de la concepció, està inscrita en el nostre cos. Tota la memòria inconscient dels esdeveniments viscuts està gravada en els nostres teixits i modelada al nostre cos. Des de la nostra primera infantesa ens hem hagut de defensar de les agressions, de vegades violentes, el nostre impuls vital. Per sobreviure hem construït unes cuirasses que són enduriments del nostre cos, a fi de forçar la nostra energia vital a conformar-se amb les limitacions del nostre entorn. A l'edat adulta, aquestes cuirasses es poden manifestar de diferents maneres. Avui, a l'Hora Mèdica, en parlarem a fons amb una persona experta en aquestes teràpies. Podem veure el programa d'avui girarà al voltant de l'alliberament de les cuirasses. Veurem com actua aquesta teràpia sobre les persones, quines malalties o trastorns tracta i de quina manera ens fa millorar. I tot el que necessitem conèixer sobre aquesta revolucionària tècnica o teràpia. Per fer-ho, avui està amb nosaltres la Glòria Lerín, que és terapeuta corporal formada per Marie-Lise Lefonté amb el mètode d'alliberament de les cuirasses. Glòria, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, Marc.
Bé, doncs, a vegades hem sentit a parlar de les cuirasses i, sisplau, explica'ns què és el mètode d'alliberació de les cuirasses.
Aquest mètode està creat per Marie-Lise Lefonté. És una dona de Canadà que al voltant dels 20 anys va tindre una malaltia del sistema immunològic, una artritis reumatoidea, i quan ja li donaven que es comprés una cadira de rodes, que no podria caminar, estava molt, molt afectada, ella va tindre la intuïció de com es podia ajudar a si mateixa a través d'una teràpia psicocorporal. Llavors va marxar a París i amb la Thérèse Bertherat ella va treballar durant 4 o 5 anys amb un treball molt profund de coneixement de si mateixa i de descobrir què és el que li havia provocat aquesta malaltia. Es va sanar i a partir d'aquí va crear aquesta psicoteràpia corporal que es diu alliberament de les cuirasses.
I què t'ha portat a fer aquest pas, aquestes teràpies que fas? Per què ho fas?
A veure, jo fa molts anys que treballo amb gent, també amb una búsqueda personal. Jo des de petita vaig tindre moltes malalties i ja a partir de 20 anys em vaig començar a preguntar com influïa el meu estat anímic, el meu estat psíquic, amb les meves malalties. I vaig començar a fer diverses teràpies dintre la psicologia, dintre treballs corporals, etcètera, etcètera. Sinfín, no acabava mai. I al final vaig trobar-me molt, molt millor. I al cap dels anys vaig trobar-me la Marie-Lise Lefonté i el que vaig trobar amb ella és que ella reuneix pràcticament tot el que havia fet amb una mateixa formació, amb un mateix treball. Ella uneix el cos físic, el cos emocional, el cos psíquic i el cos energètic. I com a partir del treball corporal podem arribar a alliberar les nostres emocions i les nostres formes, pensaments, per crear una vitalitat i una energia que circuli per tot el nostre cos.
O sigui, ho ha unit tot, cos, ment, tot englobat.
Sí.
Per quines malalties o quins trastorns està indicat aquesta tècnica, o teràpia, o psicoteràpia?
Està dedicat a totes les persones que vulguin alliberar-se d'un malestar físic, que pot ser qualsevol tipus de malaltia. Unes altres persones que tindran uns símptomes, com per exemple tensions o rigideses musculars, tensions a la mandíbula, a l'esquena, problemes digestius, mal d'estómac, o a lo millor que tanquen el periné. Persones que estan estressades i que el cos parla a través de símptomes a partir d'un estat intern de la persona que la persona moltíssimes vegades no sap compartir perquè ningú l'escolta o d'una altra manera que no sap com fer-ho, el seu estat intern. També tenim símptomes psíquics, que la persona està molt tancada amb els seus pensaments obsessius, formes, creences, com per exemple no ho aconseguiré mai, això la vida, la vida és molt difícil, no tindré mai diners, no serveixo per ballar... una sèrie de pensaments repetitius...
Negatius.
Que limiten l'impuls vital que la persona té al seu interior. I també hi ha uns efectes emocionals quan alliberem les emocions, degut a que el nen moltes vegades se li ha dit: nen, calla, no ploris, el nen s'ha de portar bé i no has de plorar, perquè mira que mamà, si no, s'enfadarà. I aquesta forma de reprimir les emocions, quan som grans, ja no sabem, quan tenim emocions, no li posem nom, no la reconeixem tal qual, sinó que vivim un estat d'ansietat o de malestar, i la reprimim. Això veiem com una persona va plorar, què fa la societat? Què li diu? Una persona està plorant i què li diu, Marc?
O sigui, té pena, no?, el que li passa o...
Però li diu de seguida, en general, diu no ploris. Sí, ah, estàs bueno, plorant i dius no ploris. No. És com si se li despertés a la persona que diu això un plor intern que no permet que l'altra persona pugui expressar i que plori fins al final perquè pugui alliberar aquesta pena, aquest dolor.
Això en els homes encara ens passa més. L'home està mal vist que plori. Vull dir...
Bueno, perquè encara se li diu més que els nens bons no han de plorar i que hem de ser forts, no?, la vida. Sí. I clar, hem de ser forts, però el ser humà té un cos físic, que és el que presentem aquí de cara a la vida, però hi ha un cos també emocional que no podem evitar sentir les emocions. I moltes vegades la societat, això de les emocions, depèn de quin tipus d'emoció, no està ben aprovada, no?
Podríem dir que són aquestes persones que ara parlaves, són aquells que van al metge, el metge els hi fa proves, els hi fan escàners, els fan radiografies, analítiques, i no els hi troben res, però no acaben de trobar-se bé.
Sí. Això que acabes de dir és molt cert. Jo tinc quantitat de persones que venen i diuen, he arribat al metge, he fet anàlisis, m'han fet proves i m'han dit, no es posi nerviosa. Tots són nervis. Per tant, vagi, doncs l'altre dia va vindre i va dir toqui la guitarra, si la destreu, oh, bueno, toqui la guitarra. Bueno, però jo tinc mareig, jo tinc mal de cap, jo no dormo la nit, a mi em fa mal l'esquena i a l'estómac, i estic molt estressada i tinc una ansietat a la boca de l'estómac. Bueno, no tinc res. Que bé que no tingui res a nivell proves metges.
Però jo no em trobo bé.
Però jo no em trobo bé, i la qüestió és que nosaltres compartim del cos, hi ha tota una sèrie de moviments que van a reequilibrar el sistema nerviós central i va retrobar que la persona s'alliberi d'aquestes tensions, d'aquestes cuirasses, que la cuirassa no és més que una protecció i una defensa. Des de la vida intrauterina, el feto ja ha creat aquesta defensa, depenent de com la mare ha viscut aquest embaràs. També hi ha una gran influència de crear cuirasses al moment del part, al moment just que surt el bebè, és veure com ha sigut aquest part. I després es va creant des del bebè fins als primers anys de vida, que serien les cuirasses més profundes, i després hi ha cuirasses més superficials que es van creant fins als 30 anys. O sigui que la cuirassa és una protecció, una defensa, davant d'una situació que ens hem sentit amenaçats o que no ens hem sentit acompanyats. Per exemple, el nen pot sentir-se abandonat i sentir por i es crea una cuirassa interna que, si es cronifica amb el temps, això produeix uns símptomes. Per exemple, la Marie-Lise Labonté, basada en les cuirasses de Wilhelm Reich, que va ser un psiquiatre de l'època de Freud, va avís que el nostre cos s'expressa a través de tancaments, o sigui, la zona dels ulls, del cap i les orelles. Una altra zona és la zona de la mandíbula, de la boca, de les dents. Una altra zona és la gola, persones que tenen angines, que tenen, a lo millor, tiroides, problemes de tiroides, o persones que s'empassen tot el que no poden dir a la vida perquè s'ho empassen, perquè ningú l'escoltarà, o no s'atreveixen a dir el que realment volen i no s'atreveixen a dir el que realment senten. I tenen problemes d'angines, inflamació de les cordes vocals, i com la cuirassa és tridimensional, no només es plana, doncs agafa davant, agafa els costats, agafa darrere, agafa els teixits conjuntius, el teixit muscular, els ossos, La sang. És a dir, imaginem que és com una anella. Clar. I que comprimeix aquesta zona del cos, impedint de que la nostra circulació de l'energia vital pugui circular per tot el cos.
I tot això amb radiografies analítiques no es veu, no sortirà.
No, no es veu. Bueno, a menys de que, per exemple, si una persona ve amb càncer, també treballem a partir del càncer amb visualització, que és un altre treball de la Marie-Lise Labonté, que es diu Imatges de Transformació. O, per exemple, si una persona té una tensió crònica en una part del cos i realment surt amb una radiografia, amb una ressonància, llavors això sí que surt. Però n'hi ha moltíssims casos que es troben malament, però que no hi ha una sintomatologia a nivell de veure amb una radiografia o amb un anàlisi, doncs que hi hagi una part d'ella que no estigui bé.
Clar, és que aquesta rigidesa muscular que parles, d'aquestes cuirasses, aquest trastorn de no haver alliberat les cuirasses, per exemple, les cervicals, això pot provocar vertigen.
I tant.
La persona que té una tensió a les cervicals, doncs té vertigen, pot tenir vertigen.
Pot, perquè el tema que acabes de dir de vertigen és el... Jo no sóc metge, però igual parlaré una mica des de la meva experiència d'haver estudiat i d'escoltar la gent i de la gent que ve. El vertigen és un, No se sap ben bé de la causa, no? Si ve de l'orella, si ve de les cervicals...
Sí.
Però en general, per lo que jo veig que s'ha produït aquest vertigen, perquè pot ser a vegades d'un accident, etc., és per un estat de tensió. Jo penso que si la persona té un estat de tensió crònic, no només produeix vertigen, pot crear un desajust a l'organisme, el sistema nerviós es desequilibra i comencen a veure símptomes al cos, perquè hi ha un estat que la persona no estem acostumats o educats a escoltar el cos, què és el que el cos necessita, què és el que tu necessites a la vida i no el que has de fer. El que has de fer. Tenim com una obligació continuada de fer, fer, fer. Però no tenim un espai de dir, bueno, jo què necessito, a mi que m'agrada.
Clar, no tenim temps per fer això.
No, ni estem educats.
Clar, clar. Sí, sí, perquè si estem educats, el temps es busca, no?
El temps es busca i també em preguntaria quin temps ens donem cada dia per fer coses que ens agraden i poder crear endorfines, poder crear dopamina, és a dir... que són unes hormones que ens ajuden al benestar, no? Que ens donem cada dia un temps que sigui bo per nosaltres, que ens podem beneficiar, que crea benestar, que ens crea alegria, que ens crea sentit de l'humor, o estem tot el dia precipitadament corrent per tot arreu, no arribem i arribem a la nit esgotats i en plena tensió.
Amb això esteu d'acord tots, psicòlegs, psiquiatres, fisioterapeutes, en què ens hem de donar, encara que sigui una horeta al dia... Però un temps per nosaltres.
Oh, i tant. Donar-se un temps a nosaltres és com estimar-nos a nosaltres mateixos, de dir, no només és la feina i la família, sinó penso que per poder compartir la vida amb els demés primer, necessitem aprendre a conviure amb un mateix. I això tampoc ens ho han ensenyat. Com convivim amb un? Si a vegades amb un mateix som els nostres pitjors enemics, degut a que ens parlem molt negativament, som molt autoexigents, estem tot el dia com un càstig continu, com si portéssim un tirà al nostre interior que sempre tot mai és suficient, tot està malament, no ens dona la mà per anar per la vida de dir, bueno, jo t'acompanyo a un mateix per poder arribar a desenvolupar la nostra creativitat i el nostre potencial de vida que és enorme amb el ser humà.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Nosaltres continuem a l'Hora Mèdica parlant amb la senyora Gloria Lerín, formada per Maugelis Lefonte. Bé, doncs, hi ha una cosa que, no sé, em sembla que també coincidiu tots els persones que esteu al cuidados de la salut, i és el respirar. Nosaltres respirem bé, en general, les persones? O és important el respirar bé?
Home, aquesta és una bona pregunta. Jo, per mi, som supervivents a la vida perquè la respiració està directament relacionada amb el sistema nerviós. I llavors, a vegades respirem com pardalets i continuem vivint com podem, no? Llavors, la respiració és el primer que es contrau el diafragma quan estem en un estat de tensió, en un estat d'estrès, i podem viure tot el dia amb aquest diafragma toràcic contraigut i continuem vivint. El que passa és que el que canvia és la qualitat de vida. Si aquest diafragma aprenem a relaxar-ho a través d'alliberar les tensions i els tancaments que tenim a la musculatura del cos, aquest diafragma, que és com un paraigües obert i quan es contrau baixa i es contrau per poder inspirar, si l'alliberem a través de moviments específics de la respiració i alliberem tota la musculatura que hi ha al voltant del diafragma, el que ens dona és una amplitud de la capacitat respiratòria que ens donarà calma. No és perquè sí que hi ha totes les tècniques orientals, sigui el tai chi, sigui la meditació, zen, qualsevol tipus de tècnica que ens ajudi, o de treball corporal, que ens ajudi a alliberar la respiració, ens donarà una millor qualitat de vida i una calma a la ment.
Com i per què ens anem carregant d'aquesta tensió o aquesta energia?
Jo, per mi, trobo que la cuirassa mental, que són la quantitat de pensaments que portem a la nostra vida, la precipitació i l'estrès a la vida, fa que la respiració i el cos es vagi contraient. I vivim així, vivint amb una respiració molt curta, molt petita, i el cos està protegit amb aquesta cuirassa, amb aquesta armadura, que el que fa és que és miraculós com podem arribar a viure amb un cos que està amb tensió continuada. Passa que el cos i l'organisme és molt savi i et donarà la possibilitat de viure, però amb una qualitat de vida molt minoritària.
I per què, Glòria? Per què en general les persones ens anem tancant amb aquestes cuirasses? Per què les anem formant?
Bueno, les anem formant per una defensa que hem creat ja des de la vida intrauterina. Si, per exemple, el feto rep de la mare, i la mare, jo sempre li dono tot el meu suport, perquè la mare fa el que pot, és una persona que viu la vida amb totes les seves coses bones i les coses i les seves dificultats. Però si la mare està més angoixada o la mare té dificultats amb la parella, o potser pues, és una mare que està molt estressada perquè està al mateix temps treballant, etcètera, etcètera, això li passa al feto, i el feto ja comença a rebre una sèrie d'informacions que es crea una protecció degut a que no troba un acolliment i un temps que li dediqui la mare.
O sigui, un fill no desitjat
pot
néixer
moltíssims.
Més cuirasses que
tu. I tant. I no saps quan em trobo de que quan la mare ha volgut avortar, sobretot en una època que no hi havia aquesta possibilitat d'avortament ara, i ha volgut avortar amb herbes o per exemple, amb una persona, bueno, pues, amb agulles de mitja, en fi, no diré més enllà, però el fet això ho ha sentit al seu interior, que no és desitjat. I són persones que a vegades a la vida no cal arribar a aquests extrems, de voler avortar i no poder avortar, però que després el nen, quan neix, no té un lloc a la vida, se sent totalment sol, abandonat, i que no té un acolliment del seu entorn, i una persona que té moltes pors. I amb això no estic dient que les persones que m'estan escoltant ara, que tinguis por, que no tingui un lloc a la vida, que no entengui què fa amb aquesta vida, per suposat, no, la raó no és de que la mare ha volgut avortar. Això he dit un exemple d'una possibilitat. Hi ha moltes més causes que la persona se senti amb manca de reconeixement o se senti rebutjada a la vida o se senti sola. Sí, una de les coses que jo em trobo contínuament és com el ser humà se sent sol al seu interior i per molt que tingui família, tingui amics, a l'interior està sol o sola. I penso que és un estat que és trist que la persona no pugui retrobar una bona relació amb un mateix per omplir aquesta solitud amb l'amor cap a un mateix.
Si parlem de persones grans, no és més difícil, penso jo, alliberar-se d'aquestes cuirasses quan més gran et fas?
Això és un bon pensament, Marc. Jo el que veig no hi ha una estadística. Si miréssim la teoria, el teixit es va endurint, cada vegada hi ha més rigidesa articular, més tensions i més contractures musculars, i podríem dir que sí, que mentre més grans ens fem, doncs la cuirassa es va conformant encara molt més tancada. El que passa que jo m'hi he trobat de persones que ja estan fartes de viure malament a la vida, patint amb un patiment continuat, amb un estat d'ansietat continuada i no poden més. I aquesta gent, jo li dic que, perquè venen una vegada a la setmana, però després durant la setmana a casa seva doncs poden continuar si volen, i tenen tantes ganes d'en sortir-se d'aquesta vida que porten que la gent gran, doncs, a partir d'aquestes tensions, es pot alliberar molt bé. I després hi ha una parla que tu dius, que està molt bé, que el que dius, perquè, clar, el teixit es va endurint a través de l'edat. Però tot depèn molt de la persona, eh?
Les ganes que té de sortir-se,
no? Totalment. Absolutament.
Això és important.
Absolutament. Jo he treballat amb gent que quasi no sortia de casa amb una depressió tremenda, que estan sense ganes de viure, sense poder cuidar de la família, amb pensaments totalment negatius, me'n vull morir, etc. I aquesta persona, quan ha arribat, en pocs mesos ha fet un canvi radical, però aquesta persona s'ha dedicat completament a ella. Vull dir, jo me'n vull sortir i jo me n'ocupo de mi i cada dia em dedico un temps a mi, a sanar-me, no? O sigui, fent moviments de malecer, escrivint, treballant les creences, posant negatives amb afirmatiu, etcètera, etcètera, perquè jo dono com un plan de salut i aquest plan de salut la persona el segueix o no, perquè és lliure. El que passa que si realment un vol sanar, quin plan de salut tenim cadascú? Tu quan et dediques a poder millorar la teua qualitat de vida? I això ens ho tindríem que preguntar. No necessàriament han de ser les cuirasses, potser una altra persona juga a tennis, l'altra persona escolta música, una altra persona camina, l'altra persona se'n va a la natura. És a dir, a dintre de les possibilitats que cadascú té, si a tu t'agrada nedar i disfrutes i dintre de l'aigua et sents com un peix a l'aigua, vés a nedar, troba el temps d'anar a nedar, i si pot ser amb la consciència de que t'alliberes de les tensions, encara molt més.
Glòria, aquest acúmul de tensió, degut a les cuirasses, es reflexa a la feina? És a dir, rendim menys amb tensió muscular, amb les cuirasses...
Sí.
Anava a dir carregades, no és així, però bueno, amb tensió.
Clar, sí. El que passa que aquestes cuirasses són inconscients. Es formen a nivell inconscient, no? El nen va creixent, va creant aquestes cuirasses de protecció, degut a que el nen vol ser estimat pels pares. I si ell percebeix que s'ha de comportar d'una forma determinada i ha de ser un bon nen per ser estimat i acceptat pels pares, ell es comportarà com els pares volen que es comportin per poder ser acceptat i estimat. El que passa que d'adult això no ens fa gaire bé, perquè deixes de ser tu mateix i no saps qui ets al final i estàs en un estat de confusió entre el que volen els demés i el que vols tu. Llavors, el que tu dius, la influència d'estar el cos acuirassat, el que crea és un estat de confusió a nivell mental, un estat de pensaments repetitius, bastant obsessius i bastant negatius, símptomes físics, com pot ser tensions a qualsevol lloc del cos, i a nivell emocional pot ser que estiguis en un estat emocional o submergit a l'emoció, que aquesta emoció t'omple tota i estàs perdut a l'emoció, o estàs reprimint aquesta aquesta emoció amb alguna part del cos.
Què ens pot passar si tenim una important tensió muscular i no fem res per alliberar-la? Diríem, bueno, no fem res.
Imagina que aquesta tensió comença muscular i a dintre tenim els òrgans interns. Vull dir que es crea que és com una compressió, es va fer com, imagina, com una ceba, que si parteixes una ceba veus que hi ha tota una sèrie d'anells, de capes, però això seria la cuirassa. Llavors, aquestes capes musculars que estan contraigudes, que estan tancats, que estan tancant com una presó aquest òrgan intern, doncs ja l'energia no pot circular bé i la circulació sanguínia ja no pot circular bé, per la qual estàs tancat, com hi ha molta gent que ve, tinc tancat la boca de l'estómac, però això simplement és per un estat de tensió que no està paint l'estómac simbòlicament, és que aquesta persona no està paint el que està vivint a la seva vida. El que està passant, ella no ho paeix i no ho diu. Es tanca l'estómac, per la qual pot tindre uns símptomes bastant desagradables. Per exemple, jo, una de les persones que vaig treballar era una noia que quan estava nerviosa no podia dir el que li estava passant i tancava la boca de l'estómac. Llavors, com no menjava res, el portaven a l'hospital, li posaven un suero per poder que pogués arribar una alimentació, clar, perquè no podia menjar res absolutament, sortia de l'hospital i havia menjat, però tornava a l'hospital perquè tornava a passar-li el mateix. Llavors, amb ella, per exemple, el que vam estar treballant, primer, què era el que no païa la vida, quina situació ella no podia en aquest moment viure d'una forma més oberta, més calmada, i després que aprengués sobretot el diafragma, fer funcionar el diafragma amb moviments específics perquè a través del diafragma pogués alliberar el nus que ella portava a la boca de l'estómac.
Clar, perquè el problema el va continuar tenint, el que li provocava això, a la família o a la feina, on sigui.
Sí, el que passa que el que busquem és que un canvi la seva actitud davant de la situació. O sigui, moltes vegades la situació externa no la podem canviar. A més, si es fos la feina, bueno, doncs canvia de feina. Però jo busco què és el que tu pots canviar al teu interior, que et posicionis diferent davant de la situació i que trobis una actitud que pugui ser bona per tu i que puguis respondre davant d'aquesta situació el millor possible. Això no vol dir que creieu de que tenim que aguantar una agressió ni un maltractament, això ni pensar-hi, o un estat d'agressió, no. Estic parlant d'una feina que et trobis el millor possible, però que la teva forma d'actuar o de prendre les coses moltes vegades no és tant a l'exterior, és com un es pren la vida i com un es pren amb una responsabilitat a vegades tan sumament gran que, bueno, depèn tot d'aquesta persona perquè tot funcioni al voltant el més millor possible.
Sí, i a més penso també ara que aquestes persones que no estan alliberades, que tenen aquesta tensió, no sé, jo m'imagino que estan en una empresa i el director es tanca parlant amb algú i ja deuen pensar, ja estan parlant de mi.
És una persecució. Sí, se senten perseguides. Clar. Bueno, perquè el que passa que a nivell psíquic són persones que no tenen confiança en elles mateixes. I al no tindre aquesta confiança en elles mateixes, hi ha una baixa autoestima i no hi ha una valoració dels valors d'aquesta persona. Jo penso que cada ser humà tenim una sèrie de tresors que estan al nostre interior i que necessitem obrir aquesta porta als nostres tresors i als nostres valors i les nostres possibilitats i potencials que estan tancades precisament per aquesta cuirassa.
Aquestes cuirasses que avui estem parlant, clar, nosaltres no sabem si tenim cuirasses, si no les hem alliberat, si les hem d'alliberar. Llavors, com podem saber que és el moment per demanar ajut? És el moment per venir al teu centre, que es diu l'Eixample, que ara direm l'adreça i el telèfon, però com ho podem saber? Quins símptomes hem d'experimentar?
Sí. Bueno, jo treballo amb el ser humà, llavors aquí pot arribar una persona que simplement vol conèixer a si mateixa i que vol reequilibrar el sistema nerviós i vol viure la vida més calmada. A lo millor té símptomes físics, com tensions, com he dit, a nivell també dels òrgans interns. Pot tindre també un estat emocional de tristesa o pors, moltes pors. Hi ha gent que ve, no puc conduir un cotxe o em fa por la nit. En fi, hi ha tot tipus a nivell emocional o psíquics, que són tots aquests tancaments que té la ment amb un mateix. També pot vindre gent que està passant un moment més complicat, més difícil, de canvis a la seva vida, tant pot ser una separació matrimonial o pot ser, per exemple, un canvi a la feina, canvi de ciutat, i també treballo amb malalties doncs, de tot tipus, perquè el ser humà, jo treballo amb el ser humà tal com és i com es presenta, no hi ha una línia determinada de treball per un tipus de ser humà determinat, sinó és el ser humà, amb tot el que és, amb el que sent, amb el que pensa i amb el que viu.
Glòria, pel que estem veient, aquest tractament és per alliberar càrregues, per sentir-nos més lliures. I, si et sembla, escoltem Cançons de Llibertat, interpretada per Nacho Terrés i Alba Marvà. Cançons de Llibertat.
Estupendo.
Vells pirates em van robar i em van vendre un vaixell mercant. Minuts després em van treure del forat més cruel, trist i humiliant. Però les meves mans es van fer fortes de la mà del Totpoderós. Formo part d'aquesta generació que es va aixecar triomfalment. Ajuda'm a cantar cançons de llibertat. Això és tot el que tinc. Cançons de redempció. Cançons de llibertat. Cançons de redempció. Cançons de llibertat. Redempció, cançons.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Hem escoltat cançons de llibertat. La llibertat aquesta, que és la que trobarem, doncs, amb l'alliberament de les cuirasses. I ho trobarem al centre L'Eixample, no? Trobarem... Digue'ns l'adreça, sisplau, i el telèfon on els oients et puguin trucar.
L'Eixample està al carrer Bruc, 125 baixos, entre Mallorca i Provença, i el telèfon és el 93-457-6140.
93-457-6140. Molt bé. Les cuirasses es creen segons les edats?
Sí, molt bé. Sí. Tot això és un estudi de Marie-Lise Labonté a partir de les cuirasses de William Reich. Llavors s'ha vist que la primera cuirassa, que és la fonamental, segons Marie-Lise, es crea a la vida intrauterina. Després és la cuirassa de la impotència, està més cap al primer any de vida. Segueix, imaginem com aquesta ceba que es va des del nucli, va cap a la perifèria. Una altra cuirassa que va per sobre és la de cuirassa del mal amado, el mal estimat. I es creen a cada cuirassa del que estic dient, es creen unes certes edats. La del mal amado, per exemple, el mal estimat, és cap al voltant dels 4 anys. I faré un exemple del mal amado perquè veieu com és una cuirassa. Llavors, el mal estimat està a la zona entre les espatlles i el diafragma. Agafa el cor, agafa els pulmons i agafa l'esquena per darrere i els costats. Imaginem com la caixa toràcica, que tanquem i ens quedem com dintre d'una presó quan aquesta cuirassa empresona a aquest espai. Per la qual cosa, hi ha una dificultat a la cuirassa que està més per sota, que és el diafragma. I com la cuirassa no només és física, que tenim uns símptomes físics, doncs a nivell emocional, la cuirassa del mal amado té una tristesa i una pena molt profunda. Són persones que poden tindre bronquitis, totes les malalties de pulmó, moltes vegades venen per un mal amado que no ha sigut estimat, que la persona aquesta no s'ha sentit estimada. I a partir d'aquí també tenen una sèrie de creences, com què puc fer jo perquè m'estimin, jo no mereixo que m'estimin, com a mi m'agradaria que m'estimessin, ningú m'estima, i va per la vida sent una víctima d'amor, no? Hi ha una gran ferida d'amor amb aquesta persona i en relació a l'amor. I per molt que l'estimi, doncs, el marit, la parella, els amics, els fills, els pares, aquesta persona no pot sentir en el seu interior que és estimada.
Per molt que l'estimin.
No ho sent. Des del cap ho entén. Des del cor no ho sent.
És curiós.
O sigui, aquesta persona sap que l'estimen. I no ho dubta. Però no ho sent, perquè el mal amado és una víctima, en aquest cas, de l'amor. I, clar, a l'arribat al cap i a la fi, el ser humà el que busquem és l'amor desesperadament, és la vibració més alta que hi ha a l'univers, l'amor. Passa que moltes vegades estem acostumats a buscar l'amor a l'exterior. Què és el que ens poden donar els demés? Però, a més, com una forma persecutiva, què em dones tu, el que no m'has donat, ho critico, culpabilitzo de que no em donen el que jo necessito, i no busquem l'amor a dins de nosaltres. I aquí estaria la sanació, perquè ja no buscaries tant que els demés diguessin, et comportessin, o fessin el que tu et va bé per estar bé a la vida. I sempre estàs exigint que l'entorn et complagui d'una forma determinada per satisfer el teu patiment, el teu buit, el teu interior, el teu malestar, i sempre estem esperant que vingui.
Llavors, pel que dius, seria molt important que tots coneguéssim com canalitzar la nostra pròpia energia.
Pues sí. Primer de tot, jo penso que un dels temes essencials amb el ser humà, com ja deia des de l'època dels grecs, és conoce-te a ti mismo, no? Conèixer-te a tu mateix, no? La qüestió és com em conec a mi mateix, perquè moltes vegades sento que hi ha gent que diu no, si jo ja em conec, bueno, pues una mica més. Coneixes una mica d'on venen les teves ferides. Perquè si un, per exemple, té la ferida de, un exemple, de la manca de reconeixement, i aquesta persona de petit no s'ha sentit reconegut per l'entorn, pels pares, per la família, transgeneracional, es va creant una ferida de manca de reconeixement, tota la seva vida estarà lluitant per sentir-se reconegut des de l'exterior. I quan se sent reconegut de l'exterior, llavors ho rebutja. O sigui, ell mateix rebutja a si mateix i ho rebutja. Per exemple, si et diuen la persona aquesta, la manca de reconeixement, es passa la vida salvant els demés, buscant la forma de ser reconeguda, treballant molt, fent tot pels demés, no? Com un salvador. I el moment que és reconegut, diu, no vull ser reconegut, no? Yeah. I, si, per exemple, fas una paella, tu t'agrada, Marc, tant cuinar.
Ui, tant. Tu vas... Cuinar i menjar.
Va, fantàstic. Celebrem la vida cuinant i menjant. Llavors, fas una paella i et diuen... Que bona que és aquesta paella.
Home, sí, fa il·lusió.
Fa il·lusió. A tu, perquè no tens la ferida i de la manca de reconeixement i no tens la cuirassa del mal amado. Perquè, si no, un mal amado o una persona amb manca de reconeixement diria... Ai, no, això no està bé, li falta sal. No, que no veus que no està massa calenta. I, a més, aquest arròs està una mica cru, eh? M'ha sortit molt bé. Mira, el dia tal que vaig fer aquesta paella, la vaig fer molt millor. Aquesta vegada no m'ha sortit tan bé.
Quin patiment.
Ai, quantes vegades hem dit. Per exemple, tu veus una persona que li dius, mira, Marc, aquest color d'aquest jersei gris fosc et queda molt bé a la cara. El jersei de què? Té un forat, està brut, té 20 anys, em dius que està bé.
No,
mira, és que avui no sé ben bé per què me l'he posat, eh? Mira, inclús com molesta que t'estiguin donant un regal, que és una paraula agradable.
No poden ser mai feliços, aquesta gent.
Bueno, jo espero que sí, hi ha molta gent que és feliç, però jo t'estic donant exemples, petits exemples, o, per exemple, surts de la peluqueria i dius a una persona, mira, queda bé aquest... Bé, aquest cabell, que no has vist el que m'han fet? M'han tallat el que no tenien que tallar? Bueno, això moltes vegades tallen molt més del que volem.
Sí.
Però és com una... hi ha una gran necessitat en la ferida de la manca de reconeixement d'esperar que es reconeguin des de l'exterior i després, què passa? Que tu no reconeixes. Tu no reconeixes qui ets, no et dones la confiança, no et reconeixes com ser humà, com un bon professional, com una bon pare o bona mare, com un amic, i que tinguis confiança, que tens molts valors i que tens un gran potencial a descobrir el teu interior.
En què consisteix? Explica'ns, ens estàs parlant del mètode de l'alliberament de les cuirasses, però explica'ns en què consisteix, o sigui... Com és un dia normal per una persona que ve a l'Eixample?
Molt bé.
A casa teva.
Sí. Nosaltres partim del cos físic. Llavors, pues, si ve un dia a la setmana, pot vindre en grup, que és 1 hora 45 minuts, 1 hora i mitja. De classe hi ha un quart d'hora que jo deixo perquè la persona arribi i es relaxi una mica amb una música, però la sessió és 1 hora i mitja. O pot fer sessions individuals, que és 1 hora. Llavors partim del cos. Nosaltres utilitzem materials com pilotes de tot tipus, siguin tennis, d'espuma, de goma. Utilitzem pals forrats amb un material que sigui més tou. Utilitzem saquets de sorra, és a dir, coixins. Utilitzem diferents materials que el que fan és que la persona explora un moviment que nosaltres tenim estudiat perquè pugui alliberar i que visqui l'experiència de saber com alliberar una tensió que té el cos. Llavors tenim com, no sé, com 200 i pico moviments que nosaltres cada setmana creem una classe diferent i anem viatjant per tot el cos. Cada sessió de moviments fem uns al voltant de 5 moviments que anem voltant doncs, des del cap, els peus, l'esquena, etc, etc. I el que van a buscar és alliberar aquesta tensió i que la persona tingui aquesta confiança que ella per si mateixa té la capacitat de sanar. Perquè des de l'exterior, clar que sí que necessitem a l'equip metge i necessitem tot el que hi hagi des de l'exterior que ens pugui ajudar. Però hi ha una part que ningú podrà entrar dins del ser humà, que és aquella part que un mateix té que trobar al seu interior, que és sanar-se per si mateix. I aquesta part només pot fer-ho un mateix. Després també pots vindre a algun taller o algun seminari, i això depèn de la persona a partir d'una primera visita.
I quant temps es necessita per començar a notar? Mira, doncs, realment em trobo millor.
Sí, bueno, és que ja en una sessió una persona ja pot trobar un millorament, perquè la sessió per si mateixa ja pot començar a deixar anar les tensions, a deixar anar-se i obrir la capacitat respiratòria. El que passa que per fer una transformació de la persona depèn de lo que aquesta persona s'ha tancat a la vida, i no només el que s'ha tancat, és veure com aquesta persona ha pogut assumir totes les circumstàncies i aconteixements que ha viscut a la seva vida. Perquè, per exemple, una parella de bessons, que el pare era alcohòlic, el pare vivia al carrer com podia, no tenia casa, bueno, pobret, un patiment tremendo, va deixar, per suposar, la família, si dormia al carrer i tot això. I els bessons, un va fer com el pare, vull dir, vivia al carrer, robava per poder pues, beure alcohol fins que va arribar a beure colònia i va estar ingressat molt greu a l'hospital. I el bessó va decidir de no. Ell va estudiar una carrera, va tindre una parella i va tindre uns fills, i va dir que volia crear una família que no havia tingut. Llavors, clar, veus, un decideix, jo creo una família que no he tingut i vull viure l'experiència d'estar en parella, amb fills i amb amics, i necessito tindre la confiança i l'autoestima en mi mateix de treballar en un lloc i sóc capaç de poder guanyar-me la vida. I el germà bessó va seguir el pare, va seguir un condicionament patern i va fer això. Això depèn de la persona que escolleixi a la vida.
Glòria, has parlat d'uns tallers. Parla'ns, sisplau, d'aquests tallers i seminaris que ens costa que fas.
A veure, jo faig tallers que són un dissabte al matí, són per persones que volen aprofundir un tema, escolleixo un tema i parlo d'aquest tema. Pues no sé, puc parlar tant de la respiració com la unió i la connexió entre les emocions i l'energia de la sexualitat, de la pelvis, i també dono seminaris que són més llargs, ja, que són de 3 o 4 dies, i el pròxim seminari que donaré és el cos i la cuirassa parental, que està creat també per Marilis Labonté. Llavors, aquest seminari el dono de l'1 al 4 de febrer i m'agradaria explicar una mica com és que hi ha una cuirassa que li donem tanta importància, com és la cuirassa parental. Llavors, el nen, des de petit, té una necessitat d'identificar-se amb el cos dels pares per sentir-se estimat i tindre un punt de referència en el seu cos i la seva psique. Però si aquesta identificació continua ja d'adult, això ja no perdem aquesta possibilitat d'arribar a ser un mateix. Som els condicionaments i tot el que han dit els nostres pares que nosaltres fóssim d'una forma determinada. Per exemple, si arriba una persona, una noia de 59 anys, i diu, bueno, jo sóc metgessa, però ara me n'adono que em sembla que era la meva mare que volia que jo fos metgessa, perquè jo no vull ser metge. I feia anys que treballava. I vaig dir, com és això? Diu, pues sí, perquè jo estic descobrint que la meva mare volia ser metge, però en aquella època la dona no anava a la universitat. Clar. I no ho va permetre. I a mi em va dir, mira, tu, metge, Bueno, jo, metge, jo era bona nena i vaig seguir el que la meva mare volia, però jo me n'adono a través dels anys que jo no he gaudit de la medicina. I bueno, va fer tot un treball i ho va deixar. Ho va deixar durant 2 anys i després va estudiar per ser psicoanalista. Però vull dir que tenim moltes vegades uns condicionaments que confonen a la persona quan és adulta i no sap ben bé quines són les seves necessitats o quina és l'obligació interna del que haig de fer a la vida, què és el que hauria de fer per contentar a l'exterior, a la família, al voltant, i deixo de ser jo i estic en un estat de confusió i em tallo totalment de les meves necessitats fonamentals, perquè jo necessito això, però interiorment hi ha una veu que et diu, no, no, tu has de fer això, tu hauries de... I estem liats.
Clar.
Llavors, aquí el que fem amb aquest seminari és alliberar aquesta cuirassa paterna dels pares, tant paterna com materna, a través de moviments, a través de visualització, a través de la imatge inconscient del cos, que és un treball que va fer una psiquiatra que es va dir Françoise Dolto, a través d'ensenyaments, ja estem 4 dies per poder crear al nostre interior uns pares positius, uns pares com un vol al nostre interior tindre, perquè els exteriors són com són i els respectem tal qual. No hi ha cap crítica ni cap judici. Però potser el nen ha creat al seu interior uns pares bastant negatius i que estan tot el dia fent actuar a la persona d'una forma que no realment no és ella mateixa el que vol fer o el que sent a la vida.
Recorda'ns, doncs, on et poden trobar. Tens un minut, encara un minutet.
El que busquem a la cuirassa parental és que, com a moltes vegades aquesta cuirassa ens dona com el permís de viure la vida, és donar-te tu el permís de crear el que tu i poder tindre l'elecció de fer el que tu vols realment a la vida. I no i recuperar el nostre propi potencial.
Recorda'ns el telèfon, sisplau.
El 93-457-6140.
Molt bé, doncs, Glòria, no tenim més temps. T'agraïm que hagis vingut aquí aquesta tarda, festiu, i t'esperem un altre dia ben aviat. I recordar als nostres oients que fins ha acabat l'hora mèdica i els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que esperem els puguin interessar. Que tinguin una setmana plena de salut. Esperem que el dimecres que ve estiguem amb la Teresa Josep, tot l'equip complet. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15 de 10, a Ràdio Estel.